Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 18 d'abril del 2026, a les portes de Sant Jordi, el millor dia de l'any en diferència, al suplement ja estem completament entregats a l'esperit de la rosa i del llibre. A partir de quarts d'11 avui fem el programa en directe des de la llibreria Abacus d'Urquinaona, on ens acompanyaran alguns dels escriptors més sol·licitats aquests dies. A Barcelona, Regina Rodríguez Sirvent, Carla Rabassa, Gil Prat sobre Roca, Sílvia Soler, Eva Baltasar, Natza Ferrer. Avui tots junts al suplement. Tampoc no hi faltarà la nostra princesa Maica Navarro, sempre a punt de matar algun drac. Ens podeu venir a veure, insistim, a Abacus Urquinaona de Barcelona. Ens farà il·lusió posar-vos cara. Dèiem que Sant Jordi és el millor dia de l'any. Fins ara, un dels pocs consensos generalitzats que queden en aquest país. Estaria bé no carregar-nos-el, aquest també de consens. La barreja de carrers plens, l'aire de primavera, les llibreries amb tots els exemplars al carrer i la sensació que és un dia de festa, encara que sigui laborable, és pràcticament imbatible. I si és pràcticament imbatible és perquè representa un dels dies en què els catalans ens podem mirar al mirall i agradar-nos sense fissures. Sant Jordi és el millor reflex del país, encara que aquesta setmana autors de referència com Eduardo Mendoza i artistes com Javier Mariscal hagin volgut treure-li tot el valor i fins i tot menys tenir-lo. Més enllà de les caricatures que en vulguin fer, Sant Jordi és i serà el quadre més ben pintat del país, el que millor ens representa, el que ens projecta amb més força i el que ens pot fer sentir més orgullosos. Perquè va més enllà dels llibres, de les roses, de la identitat i de la llengua. Forma part de la nostra educació cultural, sentimental i ciutadana. I que així sigui per sempre. Som el suplement i tenim esperit de Sant Jordi.
El suplement, amb Roger Escapa.
I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
Hola, bon dia.
Titular, cimera antitrumpista liderada per Pedro Sánchez avui a Barcelona.
Mandataris progressistes d'arreu del món, com Gustavo Petro, president de Colòmbia, o el de Sud-àfrica, Cyril Ramaphosa, són avui a Barcelona per fer pinya en contra de les polítiques de Donald Trump. Ahir Pedro Sánchez i Lula da Silva ja van fer front comú contra la guerra i en defensa de l'ordre internacional.
Els Estats Units i l'Iran s'afanyen a tancar un acord després que Teheran hagi reobert l'estret d'Hormuz.
Algunes fonts iranianes apunten que les converses es podrien reprendre dilluns al Pakistan, però per ara els nord-americans no han confirmat cap trobada. Tot i això, el president Trump s'ha mostrat optimista.
Les reserves a les cases de colònies de cara al curs vinent, atenció, han caigut un 53% per l'amenaça dels centres educatius de no fer-ne.
El sector de les cases de colònies calcula que amb la caiguda de les reserves, a més de la meitat, les pèrdues poden arribar als 140 milions d'euros, un 60% de la facturació total del sector del lleure educatiu.
Ha mort als 87 anys l'editora Beatriz de Moura, fundadora de Tusquets Editors.
En el seu catàleg hi figuren autors tan prestigiosos com Almudena Grandes, Fernando Aramburu, Murakami, Leonardo Padura o també, per exemple, John Irving, entre molts altres.
El Barça serà el play-in de l'Eurolliga, parlem de bàsquet, on s'enfrontarà l'Estrella Roja i el Palau després de guanyar el Bayern per 95-69, Albert Benet.
Per accedir al play-off, el Barça ha de guanyar dos partits. Si supera dimarts l'Estrella Roja, divendres l'esperaria fora de casa el perdedor del Panathinaikos Mònaco. I si tornés a guanyar, l'esperaria el líder Olympiacos als quarts.
L'Uni Girona jugarà contra l'anfitrió de l'Eurolliga femenina, el Saragossa, el partit pel bronze.
Serà demà, després de la derrota ahir contra el Fenerbahçe per 76-59. El Saragossa va perdre contra el Galatasaray 63-56.
Jofre Genué, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Això ja no és primavera, això és estiu, pràcticament, Jofre, aquests dies?
Bé, tant com estiu, potser no, però sí que estaríem...
Al migdia, costa sortir al carrer, eh?
Vols dir que no exageres una mica?
Jo intento portar-te la contrària sempre.
No, no, més que res... No, no, sóc jo que em dec equivocar. Què t'anava a dir?
No n'hi ha per tant.
Farà molta més calor a l'estiu, eh?
Ja,
si
ja
no pots sortir al carrer,
sí, el que passa és
prepara't.
Que, com que vens de l'hivern, no te'n recordes, ja.
No, el que et anava a comentar és que potser sí que tenim temperatures d'un mes més endavant, és a dir, de finals de maig, potser, això sí. Valors de temperatures que es situen àmpliament per sobre dels 25, avui es repetirà, i de fet ahir es van tornar a assolir ja els 30 un altre cop cap al Pla de Lleida, i això és una mica el que es repetirà el cap de setmana. Pot pujar encara una mica més el termòmetre, però ja no gaire més. Aquests són els valors que esperem al llarg tant d'avui com demà. I això sí, a diferència d'aquests darrers dies, les tardes una mica més insegures, fins tot demà més que avui, però especialment al nord del país. Avui ho notarem perquè a partir de migdia les nuvolades creixeran amb força al Pirineu i Prepirineu, sobretot de l'Alt Pirineu, Pirineu Central, al voltant de la Serra del Cadí, Cerdanya, l'Urgell, Pallars, doncs sembla que la tarda estarà dominada per la possibilitat del risc d'alguns ruixats d'alguna petita tempesta. No es descarten altres indrets del Pirineu, també doncs, zones pròximes i típiques del Ripollès, on les nuvolades també creixen amb força. Però avui les ubicaríem més, potser, en aquesta àrea, i demà sí que s'estendran molt més. A partir de migdia, a la tarda de diumenge, doncs, ruixats que poden fins i tot acostar-se a la Catalunya Central, interior de les comarques de Girona. Per tant, aquesta tendència d'ambient més de maig, de cada dia un raig, això és el que tindrem al llarg d'aquests propers dies. I fora de la zona nord, central del país, com a molt, a la costa, doncs, aquesta bonança, on domina el sol o algun núvol prim.
L'informatiu del suplement.
Passen 6 minuts de les 7 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, protagonisme avui per Pedro Sánchez, que rodeja de mandataris d'arreu del món a Barcelona per fer pinya contra les polítiques de Donald Trump. Barcelona, capital antitrumpista, segon dia del Front Internacional Progressista, amb una agenda que va arrencar ahir amb una cimera bilateral entre els governs d'Espanya i el del Brasil. Barcelona, Albert Prat, bon dia.
Bon dia, sí, a la foto de Pedro Sánchez i Lula da Silva exhibint màxima sintonia per Barcelona. Aquest matí s'hi afegiran els presidents de Colòmbia, el d'Uruguai, el de Sud-àfrica i la presidenta de Mèxic, que mereix un capítol a banda perquè la seva presència vol dir que els dos governs estan disposats a rebaixar una tensió històrica. Tots ells són mandataris declarats progressistes que converteixen Barcelona per unes hores en la capital mundial anti-Trump. Avui es reuniran a la Fira de l'Hospitalet, des d'on el president espanyol vol erigir-se com a referent d'aquest bloc.
Lo que queremos es redoblar nuestros esfuerzos para trabajar por la paz y por un multilateralismo reforzado y, por tanto, renovado. Mientras otros abren heridas, nosotros lo que queremos es precisamente cerrarlas.
Ahir Sánchez ja donava pistes del seu discurs al costat del líder del Brasil, Lula da Silva,
y el Pedro consiguió un fet extraordinario,
que el va felicitar públicament per haver aconseguit un fet extraordinari, reunint tots aquests mandataris i, per tant,
això significa que el nostre rebaix està creixent.
Que faci créixer el ramat progressista i siguin la trinxera, deia, en un moment que creu que la debilitat de la democràcia està deixant passar el feixisme.
Gràcies, Albert. A tot això, aquest cap de setmana Barcelona acull tres cimeres. La bilateral d'ahir, Espanya-Brasil, la foto ampliada de família que veurem avui d'una vintena de mandataris internacionals i també unes jornades organitzades per la Internacional Socialista. Precisament en aquest fòrum, sota el nom de Mobilització Progressista Global, es troben diversos experts en immigració que creuen que cal canviar la narrativa progressista sobre aquest fenomen perquè no es limiti a reaccionar als discursos negatius de l'extrema dreta, Gemma.
El consens dels experts és que la relació entre delinqüència i immigració és un discurs artificial de l'extrema dreta. Laura Boldrini, expresidenta de la Cambra de Diputats italiana.
La inseguretat és una elecció. És l'elecció de l'extrema dreta. Volen inseguretat perquè inverteixen en la por i hem de fer-los entendre que ja n'hi ha prou. Hem de ser bons canviant la perspectiva. Si hi ha inseguretat, és perquè no voleu lluitar contra la desigualtat.
La Confederació Europea de Sindicats creu que el tòpic que els immigrants prenen la feina dels altres es desmunta recordant l'explotació laboral dels treballadors sense papers. La ministra d'Inclusió i Migracions espanyola, Elma Saiz, aposta per combatre els discursos d'odi amb dades i ha exhibit un estudi que adverteix de les conseqüències d'una hipotètica disminució del 30% dels fluxos migratoris des d'ara fins al 2070.
Pasan cosas, pasan que nuestros pueblos se quedan vacíos, desaparecerían bares, desaparecerían más de 60.000 médicos, desaparecerían colegios. Tendríamos que contribuir mucho más cada uno de los ciudadanos para sostener lo más elemental que es nuestro sistema público de pensiones, nuestra economía, nuestra protección social.
Els experts han coincidit a destacar que cal la complicitat de la societat per fer front als discursos antimigratoris de l'extrema dreta.
Precisament sobre migració, més de 13.500 persones ja han fet la sol·licitud telemàtica per acollir-se a la regularització extraordinària d'immigrants engegada pel govern espanyol. Aquestes peticions es van fer durant les primeres 24 hores i ja s'han demanat prop de 20.000 cites prèvies per fer el procediment presencial a partir de dilluns.
El Ministeri de Migracions ha habilitat algunes oficines de la Seguretat Social i de Correus per gestionar aquest procediment. Els sindicats CGT i Comissions Obreres, però, denuncien que no s'han reforçat les plantilles per atendre aquesta feina afegida. Albert Martín, secretari d'Acció Sindical de la CGT a Correus, en declaracions a aquesta emissora.
Els han fet des de fa unes setmanes uns cursos, que aquesta formació encara està en procés. De fet, que la estaran fent fins i tot quan ja comenci la campanya. I clar, i es genera molta incertesa entre aquests companys i companyes, perquè no eren ben conscients del que havien de fer ni de quina responsabilitat assumeixen fent aquest procés, no? Sí que ens remetia amb molta preocupació si tenen algun error o cometen alguna errada. Clar, això els inquieta.
Dilluns es farà una reunió a tres bandes entre la Generalitat, la delegació del govern i les entitats socials per abordar l'impacte d'aquest procés de regularització.
5 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. L'altre focus informatiu, evidentment, continua sent la guerra a l'Iran i l'estret d'Hormuz. Els Estats Units i l'Iran s'afanyen a tancar un acord després que Teheran hagi reobert l'estret d'Hormuz. Fonts iranianes apunten que les converses es podrien reprendre dilluns al Pakistan, però per ara els nord-americans no han confirmat cap trobada. Tot i això, el president Trump s'ha mostrat optimista i ha reiterat que el final de la guerra és a prop. Això sí, també ha advertit l'Iran que, si no hi ha acord, dimecres s'acabarà la treva i els Estats Units continuaran bloquejant els ports iranians i bombardejant el país. Enmig d'aquesta crisi energètica per la guerra a l'Orient Mitjà, els Estats Units han ampliat un mes l'exempció de sancions al petroli rus. Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. El president dels Estats Units s'ha mostrat pletòric aquest divendres al vespre davant l'audiència de simpatitzants que l'esperaven a Phoenix, a l'estat d'Arizona. Donald Trump els ha venut l'acostament del final de la guerra contra l'Iran com un èxit personal. Això sí, Trump es guarda un as a la màniga. Si no s'arriba a un acord fins dimecres, diu que podria trencar l'alto el foc i reprendre els bombardejos contra l'Iran. Ha assegurat que l'estret d'Hormuz està plenament obert i fins i tot que l'Iran ja està cooperant amb els Estats Units per a retirar les mines explosives amagades sota l'aigua. Trump també s'ha referit a la renúncia de l'Iran a tenir armament nuclear i fins i tot ha afirmat que el règim d'aquell país entregarà les restes nuclears que s'amaguen sota la runa dels bombardejos nord-americans contra les instal·lacions atòmiques iranianes.
Aquest procés hauria de ser ràpid perquè la majoria dels punts ja estan negociats i acordats. Estarà molt bé. Els Estats Units s'emportaran tota la pols nuclear. Sabeu què és la pols nuclear?
Donald Trump no s'ha estat de repetir que els Estats Units, que es va trobar després del seu predecessor, Joe Biden, estaven morts i que ell els ha convertit en el millor país del món. També ha descarregat contra l'OTAN perquè diu que ara que ja està tot fet li ha ofert ajuda. Evidentment, ha dit que ha respost a l'Aliança Atlàntica que no la necessita per a res.
Gràcies, Oriol. Doncs una de les conseqüències directes d'aquest anunci d'obertura de l'estret d'Hormuz ha tingut efecte immediat en els mercats, ha impulsat les borses i ha fet caure el preu del petroli.
El barril de Brent, el cru de referència a Europa, va baixar ahir un 10% i es va situar als 90 dòlars. Mentrestant, Wall Street i les principals borses europees van registrar pujades de prop del 2%. L'IBEX 35 ha tancat la setmana fregant els 18.500 punts. El selectiu de la borsa espanyola ha recuperat un nivell similar al que tenia abans de la guerra i s'ha situat ja a les portes del seu màxim històric. L'euro s'ha enfortit i també ha cotitzat respecte al dòlar a un nivell molt semblant al que tenia abans del conflicte.
A tot això, segon dia d'alto el foc precari al Líban. Israel va matar una persona en un atac amb un dron al sud del país, on hi ha hagut diversos incidents armats amb Hezbollah. El president libanès ha defensat la treva, però ha demanat la retirada de les tropes israelianes. Malgrat la incertesa, centenars de milers de desplaçats han començat a tornar cap a casa seva. Enviats especials al Líban, Jordi Baró, amb el suport tècnic de la Matilde Seoane. Bon dia.
Bon dia. La inestabilitat es concentra al sud del Líban, on Israel assegura que durant els 10 dies de l'alto el foc mantindrà les seves tropes. Israel assegura que pot tornar a actuar militarment i que no es retirarà de les zones que controla. El president del Líban, Josef Aoun, ha defensat que un futur acord amb Israel no cedirà territori.
No hi haurà cap acord que vulneri els nostres drets nacionals, disminueixi la dignitat del nostre poble o renunciï a ni una mica del nostre territori. El nostre objectiu és clar i declarat: aturar l'agressió israeliana contra la nostra terra i aconseguir la retirada d'Israel.
I en aquest escenari fràgil, el milió llarg de desplaçats opta per deixar les tendes o els centres d'acollida i tornar a casa, tot i que en molts casos sigui inevitable i estigui en barris enfonsats en la destrucció, com Dahiye, el gran suburbi del sud de Beirut, controlat per Hezbollah.
El barri està bé i tornem. Fa 45 dies que vivim al carrer.
En general, la gent ha començat a tornar. Les coses tornen d'alguna manera a ser normals altre cop.
Per molts, una història ja coneguda. L'últim capítol tampoc els queda tan lluny. Tan just fa 15 mesos de quan data l'anterior conflicte entre Israel i Hezbollah.
Pràcticament un quart de vuit del matí, avui el Papa Lleó XIV viatja a Angola en una nova etapa de la seva gira africana. En una missa multitudinària i al Camerun va criticar la violència i l'ús indegut de la intel·ligència artificial. Fa pocs dies, justament, la difusió per part de Donald Trump d'unes imatges fetes amb intel·ligència artificial en què sortia abraçat per Jesucrist van aixecar molta polseguera. Elia Borràs, des de Burkina Faso.
El Papa ha posat punt final a la seva visita de 3 dies al Camerun. La seva missió pel país ha sigut la de fer valdre els esforços del poble camerunès per a la reconstrucció de la pau. Lleó XIV va aconseguir un alto al foc de 3 dies per visitar l'epicentre del conflicte al nord-oest del país. Durant la seva última aparició també ha demanat la pau.
Malgrat la riquesa del Camerun, molts pateixen la pobresa material i espiritual. No caigueu ni en la desconfiança ni en el desànim. Refuseu tota forma de violència que enganya prometent guanys fàcils però endureix el cor i el fa insensible.
El pontífex va començar el seu viatge oficial per a Algèria, des d'on va deixar clar que aquesta seria una gira marcada per fer de contrapunt a l'agenda trumpista i llançar missatges de pau en un clima de tensió i conflicte. Un de cada 5 catòlics al món viu a l'Àfrica i per primera vegada, el 2025, el nombre de batejos al continent africà va superar el d'Europa.
Les reserves de les cases de colònies de cara al curs vinent han caigut un 53% per l'amenaça dels centres educatius de no fer-ne, una amenaça que a dia d'avui ja ha subscrit prop de 600 escoles i instituts. El sector calcula que amb la caiguda de les reserves, a més de la meitat, les pèrdues poden arribar als 141 milions d'euros, un 60% de la facturació total del sector de lleure educatiu.
La CAC, que és l'associació que aglutina més cases de colònies a Catalunya, lamenta que se'ls utilitzi, diuen, com a moneda de canvi en el conflicte entre el departament i el professorat. El vicepresident d'aquesta associació, Werner Esteller, compara la situació actual amb la que van viure durant la pandèmia i apunta que si no es resol el conflicte, moltes cases de colònies es veuran abocades al tancament. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
I això ens posa en un senyal d'alarma i dir, hòstia, és que això se'ns en va de mare. Nois, alerta que se'ns en va de mare, que ningú ho veu venir i nosaltres que ho vivim estem amb dades de Covid, de caigudes econòmiques i de llocs de treball de Covid.
Aquest col·lectiu assegura que comparteix les reivindicacions del professorat, però no entén el boicot a les colònies escolars, que representen un 80% de la facturació anual de les cases de colònies a Catalunya.
I un any després de la gran apagada, la Comissió de Mercats i la Competència obre 20 expedients sancionadors a Red Eléctrica i grans empreses del sector energètic, com Iberdrola, Endesa, Naturgy o Repsol, per negligències que haurien afectat el funcionament de la xarxa elèctrica espanyola. Competència ho ha detectat durant la investigació que va obrir per la gran apagada d'ara fa un any.
L'operadora més assenyalada és Red Eléctrica. La comissió li atribueix una infracció molt greu que podria comportar-li sancions de fins a 60 milions d'euros per no haver complert amb les seves funcions. Tot i això, la comissió aclareix que l'obertura dels expedients no vol dir que aquestes empreses siguin l'origen o la causa concreta de l'apagada de l'abril de l'any passat. Insisteix que l'incident va ser multifactorial perquè diversos fets van desequilibrar progressivament el sistema elèctric i el van fer caure per un excés de tensió.
Cap de setmana de mobilitzacions al Bages contra la multinacional israeliana ICL, l'empresa que gestiona les mines a la comarca. Les protestes van començar ahir a la tarda i les impulsen, entre d'altres, els col·lectius Revoltes de la Terra i Boicot ISL. Al Bages hi tenim la Nàtia Dell.
Al llarg del cap de setmana hi ha previstes accions reivindicatives de diferents tipus, des d'una marxa lenta aquest migdia a xerrades, tallers i debats. Els organitzadors estan en contra de la presència d'ICL al territori, que veuen com a col·laborador del genocidi a Palestina i volen acabar, diuen textualment, amb el desastre que provoca la contaminació i la salinització de les aigües de la seva activitat. Recordem que la sal és el residu de l'extracció de potassa. Ho explicava aquesta emissora tot plegat la Júlia Martí, portaveu de Revoltes a la Terra.
Anem en contra ICL perquè és una empresa sionista, és una empresa que té vincles amb l'exèrcit d'Israel i també perquè és una empresa que està contaminant el territori, que està contaminant els aqüífers i l'aigua. Necessitem protegir el territori.
Una de les demandes de la mobilització és que ICL, l'antiga Iberpotash, deixi de contaminar i d'apilar residus a la muntanya de Ronam Salí de Sallent.
El govern valencià retira la col·laboració amb el centre Raimon de Xàtiva i li demana a l'Ajuntament que retorni 400.000 euros que ja s'han gastat. Argumenten que volen finançar l'espai on s'ubicarà el llegat del cantautor, el monestir de Santa Clara, però que no vagi lligat a la seva figura. Des de Xàtiva, Pepa Ferrer.
Raimon sempre va denunciar que mentre el Partit Popular governava el País Valencià i a Xàtiva, a ell no li deixaven espais per actuar. Això va canviar quan va arribar el govern del Botànic. El 2020 van firmar un conveni perquè el seu llegat s'ubicara al monestir de Santa Clara. Les obres d'aquest monestir han de començar aquest any, però l'actual govern del Partit Popular ha decidit retirar la col·laboració i li demana a l'Ajuntament de Xàtiva que li retorni 400.000 euros. No vol finançar un espai lligat a la figura del cantant. Roger Cerdà és l'alcalde de Xàtiva.
Evidentment és un espai on té que haver un escenari, on té que haver una sala de concerts, on per tant no té ningú sentit que ara se diga que se va a finançar la rehabilitació, però sense vincular-se a que allí estiga este centre Raimon.
Des de la Diputació de València, el grup ens uneix eixit al rescat i ha aprovat destinar-hi 1 milió d'euros. Consideren que Raimon ha de tenir un espai emblemàtic.
Més notícies. El món de l'edició plora la mort de la brasilera Beatriz de Moura, fundadora de Tusquets Editors. Tenia 87 anys i va ser una figura clau de la literatura contemporània.
Nascuda a Rio de Janeiro el 1939, amb 17 anys es va instal·lar a Barcelona quan hi van destinar el seu pare com a cònsol general del Brasil a la capital catalana. El 1969 va fundar amb el seu primer marit, l'arquitecte Òscar Tusquets, la seva pròpia editorial, Tusquets Editores. Va estar al capdavant de l'editorial durant 40 anys. Joan Cerezo, director editorial de Tusquets Editors, n'ha destacat la vàlua personal i professional en declaracions a aquesta emissora.
Era una dona excepcional, va ser una editora fora de sèrie. I en un món d'homes va posar en marxa una editorial que semblava petita i exquisida, que era el Tusquets Editors de finals dels anys 60. I jo crec que la va fer créixer d'una manera, crec, molt brillant, molt brillant.
Entre els molts guardons que va rebre, el 2006 va ser distingida amb la Creu de Sant Jordi i el 2010 amb la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts.
El cinema Trufó de Girona continuarà gestionat pel col·lectiu de crítics de cine de la ciutat fins que no resolgui el concurs sobre la futura gestió. L'alcalde Lluc Salelles va anunciar ahir que l'associació ha acceptat la petició de l'Ajuntament atenent el caràcter essencial del servei municipal. Des del col·lectiu parlen d'un exercici de responsabilitat. La decisió arriba poc abans que s'acabés el contracte actual, Maria Rovira.
El col·lectiu de crítics de cinema de Girona ha acceptat la petició que li ha fet l'Ajuntament i continuarà prestant el servei de programació, dinamització i gestió mentre no es resolgui el procés administratiu de la futura gestió de l'equipament. Ho ha explicat l'alcalde Lluc Salelles, que destacava la bona predisposició del col·lectiu.
La idea és que fins que no es resolgui el procés que hi ha endegat vinculat doncs, al futur de la sala, ells continuaran prestant aquest servei, tenint que això no s'ha d'allargar moltíssim, però sí que no hi ha una data límit, sinó que és fins que no es resolgui la part que està oberta, que és aquest procés de nova licitació.
Des de fa 25 anys d'ençà que es van gestar el projecte, el col·lectiu de crítics ha gestionat el Trufó, que ofereix pel·lícules d'autor en versió original. Amb el nou concurs, però, que encara no s'ha resolt, la seva proposta ha quedat darrere la que va presentar l'empresa Rambla de l'Art Cambrils.
I una mica més de cine, perquè el director José Luis García creu que el cine no té cap futur com a acte cultural col·lectiu, després de recollir el Premi Honorífic del Barcelona Film Fest, i en declaracions a Catalunya Ràdio, el director de Volver a Empezar ha assegurat que el destí del setè art són els museus i ha confirmat que no tornarà a fer cap pel·lícula.
José Luis García, que és un dels cineastes espanyols amb més nominacions als Oscars, només superat per Pedro Almodóvar i empatat amb Luis Buñuel, ha recordat l'època daurada del cinema en sales i l'ha comparat amb el present.
El cine, jo he tenido la suerte de verlo en su época de esplendor cuando era un niño y se ha acabado. Luchar contra los plasmas que tenemos todos en casa es imposible. Yo calculo que el cine va a encontrar al final su gran refugio en los museos. Yo creo que ahí iremos ahí con unos catálogos así de gordos sobre Buñuel, sobre John Ford, sobre Hitchcock, ¿no? Y se verán como lo que son, verdaderas obras de arte.
El director madrileny, que també ha vingut al BCN Film Fest a presentar una versió restaurada del Crac, assegura que no troba a faltar el dia a dia de la feina i que està gaudint de la vida.
L'informatiu del suplement.
Avui, el suplement en directe des de la llibreria Bacus Urquinaona. A Bacus, Sant Jordi és més.
A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Aquesta primavera renova el llit amb els llençols Montse Interiors. Disponibles en 5 estampats que combinen amb qualsevol estil. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les seves botigues i emporta't el conjunt de llençols amb puntes de coixí i llençol de sota joc des de 29,95 € per llit doble i 19,95 € per llit individual. Només amb La Vanguardia.
El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Maski, Trixi, Yosera i Ounat.
Avui? Visita el castell o excursió per la natura?
Fem votació.
Castell, excursió.
Empat tècnic. Toca fer-ho tot.
El programa Vacances en Família de la Senescat us esperen dies plens d'aventures perquè la vida és per viatjar-la i millor si és compartida. Apunta-t'hi fins al 27 d'abril a senescat.gencat.cat/vacancesenfamilia. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Amb més de 50 milions d'exemplars venuts arreu del món, Brandon Sanderson, el gran mestre de la fantasia moderna, ara també en català.
Rull del mar Maragda és la seva novel·la més entranyable i divertida.
Misteri, màgia i aventures en la que Sanderson considera la millor porta d'entrada al seu univers.
El millor regal de Sant Jordi per totes les edats.
L'informatiu del suplement.
4 minuts per 8:15 del matí. El Barça de bàsquet no falla, serà el play-in de l'Eurolliga on s'enfrontarà l'Estrella Roja després de guanyar el Bayern per 95-69 al Palau Blaugrana. Albert Benet, bon dia.
Bon dia. El Barça va superar amb contundència el Bayern i jugarà el play-in ja aquesta setmana que ve, dimarts, i també al Palau. A l'equip que entrena Xavi Pascual l'espera, això sí, un camí complicadíssim. Si guanyés aquest partit de dimarts contra l'Estrella Roja, divendres l'esperaria fora de casa el perdedor del Panathinaikos Mònaco, i si tornés a guanyar, jugaria al play-off i l'esperaria el líder, l'Olympiacos, als quarts. Pascual valorava així l'Estrella Roja com a rival al play-in després d'acabar novè la fase regular de l'Eurolliga.
Bueno, l'eliminatòria és molt dura, molt complicada, els hem guanyat les dues vegades, però la realitat és que els dos partits han estat molt trebats. Físicament són un dels millors equips de la competició i també tenen moltíssim talent en totes les posicions del joc i molta capacitat de trencar un contra un i a la vegada tirar, molt bons tiradors i molt bons jugadors.
El Palau va dedicar una gran ovació a l'exentrenador blaugrana Svetislav Pesic en el que va ser el seu últim partit d'Eurolliga. El tècnic de 76 anys augura una bona etapa amb Xavi Pascual a la banqueta del Barça.
Ahora empieza una nueva década, nuevo tiempo para Barça, no solo porque Xavi es entrenador, pero es importante. Importante entrenador de casa, continuidad es necesario para tener también resultados grandes. Estoy muy optimístico para el futuro de Barça.
Xavi Pascual va parlar de la seva continuïtat com a entrenador del Barça i va aprofitar per enviar un missatge al club. Cal que recuperi l'estabilitat que li ha faltat els últims anys.
Sens dubte, tots els clubs acaben tenint èxit quan estan sòlids amb la relació entre l'entrenador i el club i creixen de la mà i van en la mateixa direcció de guanyar. Tots els clubs és així. No pots esperar que d'un dia per l'altre acabis guanyant títols si no agafes una solidesa en uns quants anys.
Per cert que Pascual va qualificar Satoranski com a jugador extremadament important i va admetre que l'han trobat molt a faltar. El base txec va reaparèixer ahir després d'estar 4 partits de baixa. I aquest vespre a les 9, final de la Copa del Rei de Futbol, a la Cartuja de Sevilla, Atlètic de Madrid, Real Societat. El butxí del Barça a la Champions busca el títol de Copa abans de les semifinals de la màxima competició europea. Diego Simeone, el tècnic.
No es solamente ganar una Copa del Rei. Es un propósito que tenemos por delante para un montón de cosas que obviamente vamos a dejar, no es solamente ganar una Copa del Rey.
L'Atlètic de Madrid no guanya la Copa des de fa 13 anys, mentre que la Real Societat la va guanyar fa 5 anys. Sentim el davanter de l'equip basc, Mikel Oyarzabal.
Estamos ante la oportunidad de volver a ganar un título para muchos de los que estamos aquí con el club de nuestras vidas, con el club del que llevamos formando desde que somos pequeños y con muchas ganas, con ilusión y con confianza de que puede salir bien.
La final de Copa Atlètic de Madrid-Real Societat a les 9 es podrà veure en directe per TV3. Tornem al bàsquet. L'Uni Girona jugarà contra l'anfitrió de l'Eurolliga femenina, el Saragossa, al partit pel bronze. Serà demà, després de la derrota d'ahir contra el Fenerbahçe, 76-59. El Saragossa va perdre contra el Galatasaray per 63-56. Ainhoa López, jugadora de l'Uni.
I bueno, poder la segona meitat ens han fallat una miqueta les forces, jo això que ho he notat, i això també et genera frustració perquè veus que poder no pots donar-ho tot al 100%, però bueno, encara així hem donat tot i més, i bueno, poder el que ens ha penalitzat més, si som més autocrítics, és les pèrdues de pilota, no? Davant un equip així que penalitza aquestes pèrdues perquè són estrelles, no?
El suplement amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, amb el Blai Mercè i l'Olga Balos. Bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Bon dia.
Avui l'ídol és Janet, tot un clàssic, una dona que celebra els 50 anys damunt dels escenaris, ho ha fet fa poc a Barcelona, i avui reivindiquen aquest parell Janet.
Sí, sí, i estic molt content de reivindicar Janet perquè és una de les pioneres, és una de les pioneres del pop espanyol, del pop en català, també m'atreviria a dir del pop internacional, perquè les seves urpes van més enllà de l'Atlàntic, és considerada una Madonna. Ella ho va dir en una entrevista al Divan amb la Sílvia Coppola ara fa un any, que la tractaven com una Madonna allà a Llatinoamèrica quan va actuar, i que té una vinculació molt especial amb Barcelona, que ho explicarem.
Sí, de fet, aquests dies, arrel del concert que va fer el Palau de la Música, hi han hagut diverses entrevistes, no?, amb Janet a la premsa, i m'ha encantat un article que li va fer Luis Troquel al Periódico de Catalunya.
És que són molt amics amb el Luis Troquel, la Janet i el Luis Troquel.
On explica tota la història, i és increïble com va viure a Barcelona, va cantar en català, i encara no tenia els 18 anys, no?, que va debutar en el món de la música.
Una intèrpret que ha tingut al seu costat a grans compositors com José Luis Perales, que s'entén de fons del Porqué Te Vas, que va ser un dels seus grans hits quan va sortir a la pel·lícula del Carlos Saura, el Cria Cuervos, crec que era, i també a Manuel Alejandro, que li va fer el vestit a mida amb aquest Soy Rebelde.
Así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón.
Aquestes cançons que traspassen generacions, no? I, de fet, hi ha hagut milers de... Bueno, no sé si milers, però moltíssimes versions,
sí, sí.
No?
I imitacions.
Imitacions.
Diria,
de fet, crec que Laura Pausini, en la recent gira que també ha fet i també va passar per Barcelona, va fer la versió de... de Soy Rebelde i també de Por qué te vas, de Janet.
I jo crec que la manera de cantar de la Janet ha estat imitada per moltes cantants després. Se m'acudeix la Bien Querida, per exemple, a mi em recorda molt a Janet. I un gran fan de Janet, que ho segueix sent molt i que ho va demostrar a la pel·lícula Airbag de Juanma Bajo Ulloa l'any 97, no ho diríeu mai, és Albert Pla.
Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión.
Que bé que fa aquestes interpretacions xixiuaixades a l'Albert Pla.
Sí, aquesta li queda molt bé, a més.
Sí, perquè sembla que estiguis feta per ell, no, també, aquesta cançó.
Ha estat un rebel. L'altre dia, parlant amb la Maria Jaume, em deia que també que la seva àvia o la seva mare o la seva tieta, no me'n recordo, li cantava aquesta cançó de petita a la Maria Jaume per adormir-la i que, d'alguna manera, també va fer que ella en vez tornés
una mica... Va sembrar una llavor,
Una mica rebel. No, està molt bé, això de poder posar paraules a la rebel·lió, no? De sentir-se rebel, sí. I a la vegada poder-se comprendre a una mateixa, no? Gràcies a aquesta lletra.
Sí, de fet, aquests dies, gràcies a aquest concert a Barcelona, jo també he anat descobrint moltes coses de Janet, no? I clar, l'associem, doncs, a aquesta imatge fràgil, amb aquesta veu així com gairebé sense fer massa soroll, però ella diu que al contrari, té una personalitat molt explosiva.
Molt. No? Per tant, molt caràcter. No té filtre. Les entrevistes no té filtre. Et pot deixar un titular, et pot dir qualsevol cosa.
Per tant, sí, sí.
I a més, ella, abans de decidir-se per la música de manera professional, volia ser pilot d'avió. Però pel fet de ser dona, no ho va veure clar.
I també va ser karateka.
I també va estar a punt de competir oficialment com a karateka, però també per això. Era dona, doncs...
És una cançó doncs, que contrasta, no?, el Soy Rebelde amb aquesta veu tan prima, no?, i tan fràgil.
Va, la sentim cantant en català o què?
Vinga.
Vinga, Janet. Tot això passava en una farmàcia molt a prop del Palau de la Música, que era on assajava el grup Brenner's Folk, quan això va passar poc després que la Janet arribés a Barcelona. Ella va néixer a Gran Bretanya, però per qüestions de feina del seu pare es va criar, va passar la seva infància als Estats Units, però després els seus pares es van separar i ella va venir a parar aquí, crec que amb la seva mare. Li va costar molt adaptar-se, de sobte només veia 600, el menjar també li va costar molt l'adaptació, però va anar a casa Beethoven a les Rambles, va aprendre a tocar la guitarra i va conèixer el Toti Soler, i a dos músics més, i van fer el Brenner's Folk, una banda que després es va convertir en Picnic per exigències de la discogràfica, i van tenir alguns hits, van triomfar. I la Janet ens explicava que un dia el Toti Soler els hi va posar una cançó i que els hi va fer una broma. Els hi va dir, mira, us poso aquesta cançó, que és d'un artista molt famós. I després els hi va dir, no, aquesta cançó és meva. La van gravar, però no es va publicar mai, perquè qui va publicar-la, per qui la discogràfica ho va decidir així, va ser Maria del Mar Bonet.
Em dius que el nostre amor va ser com un infant que dones al teu cor els dies que vindran, perdut i sense nord, mirall de coses velles. Em dius que el nostre amor s'acaba a les estrelles. Em dius que el nostre amor només era el primer, t'abraçarà més bé, a punt de ser record claror de flor collida. Em dius que el nostre amor no
sap trobar la vida.
Una cançó preciosa de Maria del Mar Bonet, que ves per on? Jo em pensava que era de Quimi Portet.
No, és del Toti Soler.
Ah, perquè jo em pensava que era del Quimi Portet, que hi ha una versió del Quimi Portet,
sí,
també.
Sí, sí, sí. Molt versionada.
És un molt de so de folk americà, eh? Podria ser una versió de folk americà,
sí,
perfectament,
sí. Crec que és una cançó infravalorada de la nostra música, em dius que el nostre amor. Hauria d'estar a l'alçada de que tinguem sort del llac, saps? Per posar un exemple molt, molt proper.
Avui els meus ídols, Janet.
Coneixem a Janet per Porque te vas y rebelde, però és que ella no ha deixat mai de gravar discos, de fer gires, i és d'aquestes artistes que potser l'hem perdut la pista, però és que ella sempre ha viscut, no?, de la música, i als anys 80 es va fer un far, no?, va publicar diversos discos i es va fer un far de passar per tots els platós, sobretot de televisió espanyola, interpretant cançons com aquesta, El muchacho de los ojos tristes, que recentment ha tingut una segona vida, oi?
Sí, una segona vida que, déu-n'hi-do quina vida, eh? Una vida galàctica interplanetària, perquè una de les grans estrelles globals va agafar aquesta cançó ara fa més o menys un any i va decidir versionar-la.
Selena Gómez és americana o tiene una
nacionalitat? És americana, amb origen llatí, no sé també de quin país.
Però no parla,
amb ascendència llatina.
Parla un poquíssim.
Sí, però ha fet alguna espanyol, sèrie, alguna intervenció, jo crec, també, amb aquest accent tan americà, que a vegades fa la sensació que parlin castellà, però no el parlen.
No, és ben americana, i Selena Gómez amb De Marías i Benny Blanco, amb aquesta versió dels Ojos Tristes, i una cosa que m'agrada molt, és que la producció sonora no és tan diferent.
No.
De l'original de Janet dels anys 80 amb aquesta. I crec que la Janet és una de les artistes de la seva generació que amb un repertori que ha envellit millor, jo crec, i que és com molt atemporal tot el que escoltes de la Janet.
De fet,
no?
Ha estat molt fidel al seu propi estil al llarg dels discos, i això jo crec que amb el temps fa que tingui una certa coherència, no?, tot el que ha fet a nivell musical. De fet, el Por qué te vas, que és el seu gran èxit, no?, sempre hi ha hagut aquella aquella polèmica, o menys, un misteri de dir, és Por qué te vas, és una pregunta,
ah,
o és una afirmació, no?, el Por qué te vas.
Sí, no queda clar.
Sempre m'ha fet molta gràcia, i vaig descobrir que als anys 80 va fer un tema que es diu Si te vas, te vas, i que em va semblar que era com la resposta,
sí,
de primer és Por qué te vas, i estic trista perquè te'n vas, però ara és com, bueno, si te'n vas, te'n vas,
sí,
no?
Sí.
I sonava així.
Si te vas, si te vas, te vas, para no volver, no
nunca, nunca. Si te vas, si te vas, te vas, para no volver. Nunca, nunca. Cuando cruces esa puerta, todo, todo acabará. Luego nunca te arrepientas, que de nada te valdrán. Ni palabras, ni promesas, ni jurar que cambiarás. Si te vas, te vas del todo.
Si te vas, si te vas, te vas. I una dada curiosa, i és que la Janet està entre les 10 cantants espanyoles més escoltades a Spotify. Per tant, no és allò, no és una relíquia que la gent només escolta en discos a casa i ja està, i que ha passat de moda. No, no, no. Té moltíssims oients mensuals a les plataformes.
I una altra cosa que no hem dit és que a Barcelona va trobar l'amor. De fet, ella es diu...
Ah, sí. Christoph.
Sí, 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 que sí. Estava, que era un hongarès que va conèixer a Barcelona en un bar on freqüentaven altres hongaresos futbolistes del Barça, sí, com, o de l'Europa de l'Est, com Kubala, per exemple.
Sí, sí, sí.
I ella anava per allà i va conèixer el seu marit hongarès. I ella es diu Janet Christoph. Mm-hmm. Sí, sí. Va morir fa uns anys.
Sí, va quedar vídua.
Però han estat junts tota la vida.
Avui, Janet, una reivindicació que mereixia tot un clàssic d'aquesta cançó que avui el Blai Mercè i l'Olga Valós ens han apropat. Una abraçada per tots dos. Bon dissabte.
Bon dia.
Una setmana que ve.
Ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'administració de justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Hola, Mar, què et poso?
Doncs mira, posa'm les notícies d'avui al mòbil, però com el diari de paper, un passatemps per desconnectar, la newsletter del director i... ah, unes entrades pel teatre.
Marxant una nova subscripció PMS per la Mar.
La nova subscripció PMS del periòdico és molt personal. Descobreix-la ara a elperiódico.com.
Avui sembla de bojos portar un fill al món.
Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de salut, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Passeig de Gràcia de Roger Bastida ja és un fenomen editorial. Aquest Sant Jordi deixa't seduir per la història de tres nissagues catalanes que marquen el destí de la ciutat de Barcelona. Luxe, bellesa, discòrdia i una apassionant biografia del poder en la novel·la del Passeig de Gràcia. Premi Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona. Editat per Coma Negra.
Has notat que ja no hi sent com abans? A Cotet cuidem la seva salut auditiva amb tecnologia avançada i atenció experta. Ajuda-la a sentir-hi millor, a viure millor. Cotet, una nova forma de sentir.
Únic, s'escriu amb H o sense H?
Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Raylan Grace és l'únic supervivent d'una missió destinada a salvar la Terra. Però quan es desperta a bord d'una nau espacial, no recorda qui és o què hi fa tan lluny de casa. Ja a les llibreries i en català, projecta Hail Mary, la novel·la d'Andy Bair capaç de convertir conceptes científics complexos en una història apassionant i divertida que triomfa als cinemes.
Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés. 30% de descompte en moda, llançaria, calçat, accessoris, esports, bellesa, llar... Només fins al 19 d'abril, més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Vine ara als 8 dies d'or del Corte Inglés, a la botiga web i app.
Soc l'Oriol Mitjà i us convido a llegir On neix la llum, el relat de la meva depressió.
Un llibre necessari i valent, que ja és tot un èxit a les llibreries. On neix la llum, un llibre de columna.
Que la cuina catalana hagi de desaparèixer o no en els pròxims anys, doncs és una cosa que ja la veurem.
Miquel Bonet, una de les plomes més esmolades del món gastronòmic, a la taula del caníbal.
La moda, per exemple, de l'esmorzar de forquilla, abans que la pervertim, són mostres de que no tot està perdut i que es podria recuperar. Si això serà un cant del cigne o un miratge, o acabarem morts també des d'un punt de vista culinari, doncs el temps ho dirà. Jo l'únic que demano és no veure-ho i que passi d'aquí 30 anys.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 4 minuts de 3 quarts. Titulars amb la Judit Pastor. Judit, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Pedro Sánchez arrodeixa de mandataris d'arreu del món en contra de Donald Trump.
Plat fort avui dels dos dies de cimera a Barcelona amb els presidents de Colòmbia, l'Uruguai, Sud-àfrica o Mèxic. L'agenda va arrencar ahir amb una cimera bilateral entre els governs d'Espanya i el Brasil.
Donald Trump assegura que el final de la guerra a l'Iran és a prop.
Adverteix, però, que si no hi ha acord, dimecres s'acabarà la treva i els Estats Units continuaran bloquejant els ports iranians i bombardejant el país.
L'Iran reobre l'estret d'Hormuz i el preu del petroli cau.
El barril de Brent, el de referència a Europa, baixa un 10% i l'optimisme es contagia també a les borses, que pugen al voltant del 2%.
Expedient a Red Eléctrica i les grans energètiques per l'apagada.
La Comissió dels Mercats i la Competència sanciona Iberdrola, Endesa, Naturgy i Repsol per les negligències que haurien afectat el funcionament de la xarxa elèctrica espanyola el 28 d'abril de l'any passat.
Cauen les reserves de cases de colònies per l'amenaça dels professors de no fer sortides al curs vinent.
El sector calcula que amb la caiguda de les reserves amb més de la meitat, les pèrdues poden arribar als 141 milions d'euros, un 60% de la facturació total del sector del lleure educatiu.
El govern valencià, del PP, veta Raimon.
Retira la col·laboració de 3 milions d'euros per rehabilitar l'espai on s'ubicarà el futur centre Raimon a Xàtiva. No volen vincular-se, diuen, a la figura del cantautor.
Ha mort als 87 anys l'editora Beatriz de Moura, fundadora de Tusquets Editors.
En el seu catàleg hi figuren autors prestigiosos com el Modena Grandes, Fernando Aramburu, Murakami, Samuel Beckett o John Irving, entre molts altres.
I els esports, el Barça de bàsquet guanya el Bayern de Munic 95-69 a l'Eurolliga.
I a l'Open de Barcelona de tenis, avui les semifinals. El serbi Medjetovic contra el rus Rublev i el francès Fis contra el madrileny Rafael Joder.
Marina Laminos, portades dels diaris. Avui les fotografies són per Pedro Sánchez i Lula da Silva.
I els titulars sobre l'estret d'Hormuz. Ara l'Iran reobre Hormuz, però amb condicions, i a sota del titular, els dos líders, espanyol i brasileny, que es fan seu el no a la guerra a Barcelona. També a La Vanguardia, mateixa fórmula, l'Iran deixarà circular per Hormuz mentre duri l'alto el foc al Líban, i a sota Lula i Sánchez en imatge criden a defensar la democràcia. Avui el periòdico, en aquest cas, publica una edició especial Sant Jordi. Més enllà d'això, l'interior, l'edició regular, en aquest cas a la portada, amb una imatge també de Pedro Sánchez i Lula da Silva, aliança anti-Trump, apunten al respecte. I el titular, en aquest cas, destaquen que competència culpa, ara ho dèiem, de l'apagada Red Elèctrica d'Espanya i les elèctriques. I al punt avui, fotografia d'una urna envoltada de paperetes de partits d'esquerres espanyols, una aliança sense aliats. La proposta de Gabriel Rufián de crear un front d'esquerres no aconsegueix gaires adhesions.
Ens fixem en El País. L'Iran anuncia que reobre Hormuz, però Trump manté el bloqueig.
I destaquen també en portada una entrevista al president de Colòmbia, Gustavo Petro, que afirma que hi haurà una rebel·lió si els Estats Units no replantegen la seva relació amb Llatinoamèrica. A La Razón, pràcticament tota la plana l'ocupa la fotografia d'una dona iraniana empunyant un arma al costat d'un cartell de l'ayatolà mort, Ali Khamenei. I el mundo de la fotografia, en aquest cas, és de l'opositora veneçolana Maria Corina Machado. Diuen que els convidats de Sánchez la greugen. I a l'ABC, en el mateix sentit, el titular, PP i Vox recolzen Maria Corina davant la indiferència de Sánchez.
Àngels, per molts anys, Albert Postils, avui bufa 41 espelmes, Maria Fernández Vidal.
Els tres embarassos, he patit una malaltia que es diu hiperèmesi gravídica,
Una afectació que ens explica l'eclipsi del suplement. En l'àmbit professional, és una de les cares més conegudes dels esports a TV3. Els seus inicis van ser a l'Infoca, després va passar al 324 i des de fa uns quants anys ens explica l'actualitat esportiva al TN Vespre.
Per molts anys a la Maria Fernández Vidal, 64 espelmes, avui també bufa Carme Pigem.
El que és bonic és pensar que al final tu fas una intervenció en un lloc i aquell lloc ja no l'entens sense aquesta intervenció i al revés, no?
És una de les arquitectes de més renom a casa nostra i forma part de l'estudi RCR Arquitectes. El 2017 va tocar el cim després de rebre el Premi Pritzker, que és l'equivalent a l'Òscar de l'arquitectura.
63 espelmes, Conan O'Brien.
I am Conan O'Brien, and I'm honored to be the last human host of the Academy Award.
És un dels còmics més prestigiosos dels Estats Units, conegut sobretot per presentar Late Night with Conan O'Brien a l'NBC i després un altre Late, Conan, a la TBS. Aquest any, a més, va ser l'escollit per presentar la gala dels Oscars.
Vida social. Marta Ferrer, quart i últim concert aquesta nit de Rosalía al Palau Sant Jordi de Barcelona. Aquesta nit ha estat el tercer aquest divendres amb l'aparició de Bad Gyal al confessionari.
Sí, la de Sant Esteve Sesrovires ha emocionat el públic amb la gira de presentació del seu disc Lux, que ha esgotat absolutament totes les entrades i avui s'acomiadarà de la seva ciutat a 8:45 del vespre. Com vols que tornem?
A Sant Vicenç de Camós, Mishima.
Els de David Caravent porten al Festival Recòndit el seu format més exclusiu i exitós, la Nit de les Roses, un concert únic en la prèvia de Sant Jordi que ha servit de context per crear versions com aquesta que han preparat per avui només amics. El concert és a les 8 del vespre amb entrades per 20 euros.
Aquesta és Luz Casal, que avui estrena nou disc a les trenes de Girona.
L'artista, una de les veus més emblemàtiques i estimades de la música espanyola, torna al festival per presentar Me voy a permitir, però també per tocar alguns dels seus grans èxits imprescindibles. Avui pujarà a l'escenari de l'Auditori a les 9 del vespre. Encara es poden comprar entrades a partir de 49 euros.
A la sala Versus Glòries, el lladre de llibretes.
David Pintó adapta i dirigeix aquest text basat en la novel·la de Gianni Solla, en què Albert Triola dona vida a un analfabet que escapa de la vida que li han escrit. Avui, a funció a les 8 del vespre, les entrades per 16 euros.
I avui també és un bon dia per gaudir dels espectacles de la Mostra d'Igualada.
Que aquest any celebra la 37a edició amb 41 espectacles que connecten imaginació, pensament crític i nous llenguatges escènics. Tot plegat en una programació que combina teatre, dansa, circ, titelles, música i instal·lacions per tots els públics, amb companyies com Hermanas Pico Hueso o com Txatka. Es poden comparar totes les propostes i les entrades al web de la Mostra.
4 minuts per arribar a les 8 del matí, l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El mirall.
Era la primera vegada que el meu germà tenia parella. I ara que compartíem pis, em sentia un espectador privilegiat d'aquest vincle amorós. Seria una pèrdua de temps amagar que aquesta història em generava una curiositat massa gran per passar-la de llarg. Però al mateix temps, era plenament conscient que les formes van per davant de tot i, per tant, la meva observació havia de ser d'allò més discreta. Cada vegada que els veia comportar-se de manera afectuosa, fos una carícia, unes paraules dolces o una abraçada sostinguda en el temps, havia de fer un esforç ingent per no alterar la meva expressió hieràtica. A desgrat meu, la processó anava per dins, però si aquesta història em generava curiositat, no era per una qüestió de morbositat. Més aviat era una necessitat de comprendre a on havia après a estimar el meu germà. A casa havíem crescut amb una relació fraudulenta dels pares, dos maldestres de l'amor que es comunicaven a còpia de crits i cops de porta. Però el meu germà, miraculosament, havia tallat la cadena de transmissió. I jo, que sóc el germà petit i l'amor encara no ha trucat a la meva porta, espero saber homenatjar el seu esperit de subversió quan m'arribi el moment.
Música. Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
Amb què arribem avui a les 8?
Doncs amb la tornada d'Olivia Rodrigo, que acaba de publicar el senzill Drop Dead. És el primer avançament del seu tercer disc i ens presenta un so synth-pop eteri, on fa un homenatge directe a The Cure. A més, Drop Dead ve acompanyat d'un videoclip espectacular, on apareix ella sola recorrent els passadissos i els jardins del Palau de Versalles.
Salut i ràdio, Blai.
Salut i ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.